Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Segona condemna del cas Mercuri. La peça de la retirada de multes costarà a l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, 3 anys de presó. Se suma la condemna d'un any i 4 mesos per la peça Moncada, amb la qual cosa l'exlíder socialista podria arribar a entrar a la presó. L'Audiència de Barcelona també ha fixat 16 anys d'inhabilitació per ell. El tinent d'alcalde i regidor de Transparència de l'Ajuntament de Sabadell, Joan Berlanga, recorda que el consistori ha tingut un paper clau en aquest procés com a acusació particular.
Nosaltres entenem que tenim un encàrrec de la ciutadania, aquest govern, un encàrrec molt clar, que és tancar una pràctica, una etapa en la qual hi ha hagut males pràctiques, iniciar-ne una nova en què això no passi. Aquest govern pot tenir coses bé, coses regular i coses malament, però no tenim relació, en cap cas, amb problemes d'aquesta tipologia.
Encara hi ha una trentena de peces del cas Mercuri obertes, la majoria en fase d'instrucció. Sabadell acull d'aquí una hora a la nit de Santa Llúcia, una de les cites més importants de l'àmbit cultural i en la qual s'entregaran premis com el Sant Jordi de Literatura. La gala organitzada per Òmnium aplegarà 1.200 assistents a Fira Sabadell. Com dèiem, començarà a les 8 del vespre. Després anirem a Fira Sabadell a veure com està tot plegat. En esports, confirmat, Edgar Hernández no podrà tornar a jugar fins al 2019. Les proves mèdiques han confirmat que l'exarrequinat pateix una capsulitis en un dit del peu i que dependrà de la seva evolució la data de la seva tornada. La baixa d'Edgar Hernández se suma a la ja coneguda de l'Aleix Coc per sanció. Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 10 graus a Sabadell. Què hem d'esperar per les pròximes hores i sobretot pel cap de setmana? Li preguntem al Francesc Figuerola. Bona tarda.
Bona tarda. El cel a la zona de Ponent, al Prepirineu Occidental, les zones altes, i el litoral sud està poc ennuvolat en general, i a la resta de Catalunya hi ha bastants núvols, tant alts, mitjans com baixos, una mica de tot. Per tant, molta nuvolositat a l'interior, amb cel cobert, fins i tot a la zona litoral, també al sector central del litoral i prelitoral, on no descartem que pugui caure alguna tímida precipitació. I a la extrem nord del Pirineu, cel cobert, també amb torb als cims, degut al vent que bufa en cops entre forts i molt forts, i alguna mica de nevada, sobretot a la zona de la Vall d'Aran. Per tant, zones ben diferenciades. Atenció al vent que encara ha de bufar en cops molt forts als cims del Pirineu, també a l'Alt Empordà i a les Terres de l'Ebre, ben bé fins a mitja tarda. Hi ha un avís activat en aquest sentit. I la situació marítima també serà notable, l'alteració a bona part de la meitat nord del litoral. També hi ha un avís en aquest sentit activat. Demà la situació es tranquil·litza, però encara tindrem molts núvols amb alguna tímida precipitació, preferentment al Pirineu i Prepirineu Occidental. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 2 quilòmetres a Barberà en sentit sud, també a la B30, 1 quilòmetre, també el seu pas per Barberà en sentit sud, i a l'AP7, 4 quilòmetres de cua a Barberà en sentit sud per enllaçar amb el lateral de l'AP7 amb la B30. Si mirem a Barcelona, trànsit dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i a la ronda de dalt també tenim problemes entre Diagonal i el túnel de la Rovira en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, suma una nova condemna pel cas Mercuri, ara per la peça de la retirada de multes, la peça 30. Segons acaba de fer saber avui el Tribunal Superior de Justícia a Catalunya, l'Audiència de Barcelona condemna Bustos a 3 anys de presó i a 16 anys d'inhabilitació per fer exercir un càrrec públic per dos delictes de tràfic d'influències. Amb aquesta sentència, l'exlíder socialista podria entrar a la presó, ja que se suma a la peça Moncada, que era una condemna d'una any i 4 mesos de presó. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Mig any després de la celebració del judici per la retirada de multes, l'Audiència de Barcelona ha emès una sentència condemnatòria. A part de la pena de presó i inhabilitació, haurà de pagar una multa de 400 euros. Bustos, però, no és l'únic condemnat en aquesta causa. L'exintendent de la Policia Municipal de Sabadell, Josep Miquel Duran, té una pena de 15 mesos i un dia de presó per un delicte de tràfic d'influències. A més, també serà inhabilitat 7 anys i mig i haurà de pagar una multa de 301 euros. Per contra, l'Audiència de Barcelona ha absolt Bustos i Duran dels delictes de prevaricació. L'aleshores tècnic Xavi Izquierdo també ha quedat absolt del delicte de malversació que se li atribuïa.
Des de l'Ajuntament, que exerceixen d'acusació particular en aquesta peça, han valorat positivament que el procés judicial del Mercuri vagi cremant etapes. Ho ha expressat així el tinent d'alcalde i regidor de Transparència, Joan Berlanga.
Per part nostra, doncs, celebrem que la justícia faci la seva feina. I en aquest cas, doncs, algunes irregularitats o algunes suposades accions il·legals es van constatant en què així eren i es van traduint en condemnes. I en aquest cas, doncs, hi ha dues condemnes, una de, que tenia a veure, doncs, amb un tràfic d'influències, i aquesta, doncs, també vinculada al cas de les multes. Per tant, hi ha dues sentències favorables de la part de l'acusació particular que també fem des de l'Ajuntament, en la qual tenim un paper actiu en aquestes denúncies.
Com dèiem, aquesta és la segona sentència del cas Mercuri, 6 anys després de l'esclat de la trama corrupta. Encara resten obertes una trentena de peces, la majoria en fase d'instrucció.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Fira Sabadell és l'escenari d'aquí a poca estona de la 68a nit de Santa Llúcia, organitzada per Òmnium Cultural. L'esdeveniment és una de les cites anuals més importants de l'àmbit cultural. Es lliuren un total de 7 guardons literaris, entre els quals s'hi troben els prestigiosos Sant Jordi de novel·la, amb una dotació de 60.000 euros, el Carles Riba de poesia i el Mercè Rodoreda de contes i narracions. Al recinte firal de la Gran Via hi ha el nostre company Aleix Graell, que seguirà el lliurament dels guardons, que comença a les 8. Bona tarda, Aleix.
D'entrada, és un motiu...
Doncs ara mateix la fira està tot preparat perquè a les 8 comenci aquest certamen de la nit de les lletres catalanes. Veiem que ja hi és present el passat tèxtil de Sabadell amb un gran videomapping que està al fons de la fira. A banda dels premis literaris que comentava, se'n lliuraran 3 més. Són el Premi Muriel Casals de Comunicació, que rebrà Jaume Roures i Tacho Benet, mentre que el Premi Internacional J.B. Sandrós anirà a mans del periodista finès Pertti Personen, a banda del Josep Maria Folch de Torres, de novel·la juvenil, que es donarà a conèixer en aquest transcurs d'aquesta vetllada. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Montse Chacón, ha admès la seva satisfacció perquè Sabadell pugui acollir un acte d'aquestes característiques. Són declaracions al programa Al Matí d'aquesta emissora.
D'entrada, és un motiu d'alegria i de satisfacció acollir aquesta edició, no? L'edició d'enguany de la nit de Santa Llúcia. Com tu deies, bàsicament, per un motiu bàsic, és la gran nit de les lletres catalanes. És un moment d'homenatge a la cultura a través dels premis que s'hi otorguen.
La 68a edició de la nit de Santa Llúcia serà la segona amb un total de 9 exconsellers del govern català, els sabadellencs Carme Forcadell i Jordi Cuixart, president d'Òmnium, així com l'expresident de l'ANC i el diputat de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, que estan a la presó. Per això, a banda del caràcter cultural, l'esdeveniment també tindrà un to molt reivindicatiu. La presidenta de la secció local d'Òmnium, Teresa Mira, ha declarat al magazín matinal de l'emissora que aquesta nit de Santa Llúcia és molt especial.
Tenim dos sabadellencs empresonats, Carme Forcadell i Jordi Cuixart, però també tenim gent molt vinculada a la ciutat, com Raül Romeva, Muriel Casals, tota la família, el seu pare, són sabadellencs. És especialment important que sigui Sabadell, ara que encara serà la segona nit de Santa Llúcia que tindrem presos polítics i presos ciutadans com Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, o la mateixa Carme Forcadell, que ella ve de la lluita ciutadana, no?
Unes 1.200 persones participaran en una estona a la nit de Santa Llúcia d'aquest any. Entre aquestes, personalitats tan destacades com el president de la Generalitat, Quim Torra, o la consellera de Cultura, Laura Borràs.
Gràcies, Aleix. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Mobilització aquest diumenge per reclamar el tancament de l'aeroport de Sabadell una setmana després de l'accident d'avioneta que va costar la vida als seus dos ocupants. El moviment veïnal del Vallès ha organitzat una manifestació des de la benzinera de Badia on es va produir el sinistre fins a l'aeroport. L'objectiu de la marxa és reclamar a les administracions que deixin de mirar cap a una altra banda davant d'un equipament que diuen resulta perillós, sobretot per les poblacions de Badia, Barberà i Sant Quirze. Jordi Molins, portaveu del moviment veïnal, veu amb bons ulls els posicionaments de les alcaldesses de Badia i Sant Quirze, però considera que s'han de mantenir fermes.
Els representants canvien, tornen a venir uns altres representants, i com ens passa amb la Generalitat, quan arriba un representant nou comença a preguntar bueno, i això del soroll i tal, i clar, i tu li has de dir, escolti, això fa 20 anys que ho estem parlant, no tornem a parlar de soroll i de seguretat, el que s'ha de parlar és què fem amb aquest aeroport, que és el que hem aconseguit que ara la Generalitat es bellugui i convoqui per primers de gener la comissió de seguiment per començar a parlar de què havíem què fem amb aquesta infraestructura, malgrat que aquí hi ha moltes parts implicades.
La manifestació d'aquest diumenge arrencarà a les 11 del matí i espera la presència de veïns de totes les poblacions adjacents a l'aeroport, també de Sabadell. En l'àmbit cultural, l'Acadèmia de Belles Arts inaugura demà la quarta mostra d'art emergent. L'exposició recull una trentena de treballs de diferents disciplines, en aquesta ocasió seleccionats entre 130 participants del certamen d'art emergent. Com a particularitat d'aquesta edició, han augmentat els treballs presentats des d'altres punts de l'Estat i, a més, hi ha una diversitat d'edats, com apunta Núria Llorca, organitzadora del certamen.
Tenim artistes de molt jovenets i artistes que no són tan jovenets i llavors, clar, la seva visió de l'art és molt diferent. Però trobo que és molt interessant perquè també trobem artistes que ja tenen una trajectòria una mica més consolidada que altres i tot això conforma una mostra molt diversa que algú podria dir, bueno, és una col·lectiva i tal, però jo crec que és molt interessant veure com cada any hi ha diferents tipus de mostres. Aquest any, per exemple, és una mostra molt pictòrica, hi ha molt color i amb formes molt diferents unes entre altres. Llavors, trobo que és molt interessant.
Les 30 obres finalistes es podran veure a l'Acadèmia de Belles Arts des de demà fins al 2 de febrer. D'altra banda, el grup Bellesà Macedònia estrena un nou disc, Escandaliciós. El disc que s'estrena avui està inspirat en l'article L'instant premi de la periodista Tatiana Sisquella, morta el 2014 per un càncer de mama. En total hi ha 11 cançons que parlen de les xarxes socials, com el tema Blue Blue, una sobre el color groc, anomenada Senyor Groc, o alguns senzills que ja han rebut milers de reproduccions a YouTube, com Mullat, Mare Nostrum o una cançó en anglès, Inclusive Wall. D'altra banda, avui hi ha hagut jornada de vaga dels interventors de Renfe. Els treballadors reclamen un augment de la plantilla. Ha tingut afectacions aquesta aturada a la R4 de Rodalies que passa per Sabadell. Maria Castells, usuària de Renfe, explica com li ha afectat la vaga i lamenta l'estat d'aquesta línia.
La veritat és que bastant malament. No m'agrada la situació perquè he passat de tenir més trens a tren a un tren per hora i això em va malament, per horaris em va fatal i he d'agafar trens més aviat i m'he d'esperar 45 minuts i això em va molt malament, si et soc sincera. Amb cotxe ja estàs en una hora, en canvi amb tren tardes dues hores, tardes molt més temps i jo no entenc com pot estar tan malament aquesta línia, sentant un trajecte tan important i que agafa tanta gent.
Aquesta no és l'única mobilització dels treballadors de Renfe en els pròxims dies. Comissions Obreres ha convocat vaga el 21 i el 7 de gener, coincidint amb l'operació sortida i tornada de Nadal. La Marató d'enguany tindrà un marcat accent sabadellenc. Diumenge a les 8 del matí, Roger Escapa donarà el tret de sortida al certamen solidari de Televisió de Catalunya des del suplement de Catalunya Ràdio, el programa que dirigeix i presenta. Escapa ha explicat a Ràdio Sabadell que les primeres paraules seran per l'exalcalde Antoni Farrés. El periodista, nebot de l'alcalde del PSUC, ha confessat que ja té pensat com començarà la Marató d'enguany des de les zones.
El meu tiet era l'Antoni Farrés, que durant molts anys va ser alcalde. Va morir de càncer l'any 2009, d'un càncer de pulmó, i jo començaré amb aquesta història humana, com ens va afectar també tota la família, a mi, com podem viure des de dins. I jo crec que tots i cadascun de nosaltres podem posar-hi una part personal, i jo és el que faré a les 8 del matí quan faci el tret de sortir de la marató. I després, doncs, clar, intentarem mantenir una mica totes les emocions al marge, perquè serà complicat, perquè evidentment són qüestions que toquen de prop.
És la cinquena vegada que la Marató es dedica al càncer. Aquestes, però, no seran les úniques activitats que es faran. Per exemple, cada any algunes escoles sabadellenques obren les portes per recaptar fons per la Marató. És el cas de l'escola Estel i també de l'escola Martí i Pol. I en cultura, aquest diumenge a la tarda tornen els Pastorets a la Faràndula i al Teatre Sant Vicenç. El clàssic nadalenc de Folk i Torres va rebre l'any passat més de 7.500 espectadors. Aquest any els dos muntatges estrenen direccions renovades i es debaten entre mantenir el text original o incloure adaptacions per als nous públics. Un dilema que han hagut de solucionar els nous directors de l'obra, el Sant Vicenç i la Faràndula, Albert Gorina i Eloi Garcia. Els dos han participat avui en una tertúlia del programa al matí i han explicat com es van atrevir a dirigir les obres més esperades dels respectius teatres.
Bona tarda. Un dilema que han hagut de solucionar els nous directors de l'obra El Sant Vicenç i a la Faràndula, Eloi Garcia i Albert Gorina. Els dos han participat avui d'una tertúlia al programa al matí i han explicat com es van atrevir a dirigir les obres més esperades dels respectius teatres.
Ens van enganyar. Van enganxar un dia al vestíbul del centre i em van dir: "Escolta, mira, per què no t'animes a dirigir a Pastors i a personatges l'any que ve?" vens als assajos i muntes a veure què.
Pues mira, al nostre cas, la Montse l'any passat estava com a ajudant de direcció en el muntatge que dirigirà Albert González, i bueno, vam pensar a mi perquè havia estat com a regidor del muntatge, i mira, ja havíem dirigit també la faràndula i ens vam endinsar amb aquest muntatge.
Entre les novetats més destacades de la temporada hi ha canvis en els repartiments, nous escenaris i vestuaris, però sempre respectant l'esperit original del text de Folch i Torres, un element que comparteixen les dues entitats que volen fugir de la rivalitat, Carlota Gorgori del Sant Vicenç i Pol Berg de la Faràndula.
No es poden comparar, són dos teatres diferents, amb una filosofia diferent, amb una gent diferent i amb uns objectius diferents. Són els Pastorets de Folch i Torres. I jo crec que què millor que la gent de Sabadell pugui veure dos Pastorets diferents.
Exacte, de fet diria que som de les poques ciutats, a part de Barcelona, que representen dos Pastorets de Folch i Torres, que són els Pastorets bons, també val a dir-ho, i que ho fem amb tantes ganes i que portem tanta gent, perquè conjuntament amb les dues entitats devem portar unes 12.000 persones. I això és més d'un 10% de tot el públic que va veure Pastorets de Folch i Torres de tot Catalunya i els Països Catalans. Vull dir, només amb aquesta dada hauríem d'estar orgullosíssims, no, i l'Ajuntament ho hauria de saber i encara potenciar-ho encara més, no,
Diumenge a 5:45 al Sant Vicenç i a 6:00 a la Faràndula arrencaran els Pastorets, una obra que en tots dos casos es representarà fins a mitjans de gener.
A les botigues de joguines del grup Marrades Car Toys volem que visquis un Nadal de somni. Per això romandrem obert els dies 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre. Botigues de joguines del grup Marrades Car Toys. Som a Mollerussa, Tàrrega, Balaguer, Fraga, Sabadell i a Lleida. A Bisbe Ruano i Pi Maragall.
La força de la TUS. Transports Urbans de Sabadell.
14 línies que recorren tota la ciutat. Una flota de 65 vehicles, 360 parades, 14 milions de viatgers l'any i 175 treballadors al teu servei.
Agafa l'autobús.
Viatja amb la TUS.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Què tenen en comú? Aquestes grans escenes. Here's Johnny.
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixa-ho a la tercera temporada del Quimèric. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell. Cada divendres a 8:00 del vespre i en redifusió diumenge a 10:00 de la nit i dilluns a 3:00 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
A donde vamos no necesitamos carreteras.
Estàs esgotat a finals d'any? Se t'està acabant l'energia? Hyundai López Orús et proposa un xut d'endorfines i una càrrega extra de bateries amb els Hyundai híbrids i elèctrics. Vine a córrer 5 quilòmetres amb nosaltres el 31 de desembre a la 8a edició de la cursa de cap d'any de Sabadell. A 5:00 de la tarda a la plaça Creu Alta.
Tanca bé l'any. Apunta-t'hi a capdanyrace.cat.
Aquest any segueix les novetats màgiques a les botigues Marrades Jartois. Vine a la botiga Jartois més propera els diumenges 16, 23 o 30. Fes-te una foto original dins les nostres botigues amb la compra de les teves joguines, comparteix-la a les nostres xarxes socials i podràs entrar al sorteig del 50% de la teva compra. El 50%! Comparteix el Nadal. Estalvia a les botigues de Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i Fraga. Informa't a Instagram @jartoisgrupmarrades i a Facebook Marrades Jartois.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general i comencem parlant de Jordi Turull, que ha estat ingressat a la infermeria dels Lledoners en el 14è dia de la vaga de fam. L'exconseller de govern de Puigdemont ha estat ingressat, segons han confirmat les fonts del Departament de Justícia. De moment no ha transcendit el motiu exacte que ha fet prendre la decisió, tot i que Jaume Pedrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona, ha escrit al seu compte de Twitter que, malgrat mantenir-se estables, el temps transcorregut i la situació individual fa aconsellable aquest ingrés. Encara en política, Ciutadans presenta una querella criminal contra el president del Parlament, Roger Torrent. Arrimadas acusa el republicà de no acatar la suspensió dels diputats presos. A més, la líder del partit taronja ha demanat a Pedro Sánchez que actuï per frenar Torra.
El señor Sánchez debe dejar de hacer la estatua ante este problema, debe dejar de blanquear al separatismo y ser la comparsa y el palmero del señor Torra y debe protegernos y aplicar la Constitución inmediatamente.
Per la seva banda, el president espanyol diu que el Consell de Ministres de Barcelona és un gest de concòrdia. Sánchez reitera la seva voluntat de reunir-se amb Quim Torra alhora que ha demanat temps i calma per resoldre el conflicte territorial. Una proposta, aquesta trobada bilateral, que el president de la Generalitat no descarta. De fet, ho ha afirmat després de la carta enviada per la vicepresidenta Carmen Calvo al seu homòleg de la Generalitat, Pere Aragonès. Des del govern català insisteixen que la via del diàleg continua oberta. I tot això en un dia en què el Ministeri de l'Interior vol enviar 1.100 policies i guàrdies civils a Catalunya. L'objectiu és reforçar la seguretat davant de la reunió del Consell de Ministres i les mobilitzacions de resposta que s'han anunciat. El dispositiu encara està obert a com evolucionen els esdeveniments en les pròximes hores, però podria ser el segon trasllat d'agents més gran dut a terme pel Ministeri després del dispositiu Copèrnic de l'1 d'octubre. I ara és moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Sabadell afronta diumenge el primer dels dos partits abans de tancar el 2018. El conjunt arlequinat rebrà la nova Creu Alta a l'Alcoyano amb l'objectiu de retallar la distància amb els quatre equips de play-off. Ara bé, Toni Saligrat no podrà comptar amb dos homes que han tingut un pes important en les últimes jornades. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. A la coneguda baixa per sanció d'Aleix Cox se li ha de sumar la també coneguda per lesió d'Edgar Hernández. Avui el club ha anunciat que el davanter gabanenc pateix una capsulitis en un dit del peu dret i la seva evolució marcarà la tornada als terrenys de joc. Ahir Ràdio Sabadell, de fet, ja va avançar que Edgar no reapareixerà en principi fins al 2019. En roda de premsa, Saligrat ha assegurat avui que el seu substitut també rendirà a la perfecció.
Els jugadors que estan participant últimament i jugant molts minuts i pues, són baixes que, evidentment, se noten més que els que tenen menys minuts. I ara Edgar havia entrat a l'equip per mèrits propis, perquè ja portava moltes setmanes cridant a la porta de jugar molts minuts i bueno, i ara sortir pues, realment per a l'equip no és bo, però això obre la porta a altres jugadors que també estan treballant fenomenal i que estic convençut que van a donar un rendiment altíssim, surti el que surti per Edgar.
Des del COI, en canvi, el tècnic de l'Alcoyano, Vicente Mir, s'ha desfet en elogis cap al Sabadell, l'ha qualificat d'equip imprevisible i candidat a l'ascens a segona divisió.
Todos los equipos los analizamos, pero previsibles no es un equipo previsible. De hecho, ahí está demostrado que es un equipo, bueno, es un equipo desde principio, pues con un solo objetivo, que es ascender, un objetivo clarísimo, que es meterse en playoff, y todo lo que no sea eso, pues para ellos al final puede ser un fracaso. Es decir, que al igual que otros equipos que se hacen de un principio con plantillas para conseguir objetivos. Es cierto que es muy difícil, es difícil ascender, pero sí que también es cierto que es de los equipos que tiene que estar ahí peleando por el ascenso.
Diumenge a les 5 de la tarda, recordem, arrencarà aquest Sabadell-Alcoyano, últim partit del 2018 a la nova Creu Alta. Des de mitja hora abans, com sempre, es podrà seguir també el Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
I no deixem el futbol perquè el Sabadell Nord reprèn l'acció a Primera Catalana després d'un cap de setmana de descans. Tot i ser cinquè a la classificació, el conjunt del barri de Can Uriac ha agraït aquesta aturada per recuperar efectius.
Sí, Pinyol, Àngel i Isaac s'entrenen amb el grup i podrien formar part de la convocatòria per rebre diumenge a 11:45 del migdia a l'Escola Esportiva Guinaueta, un rival que també ha despertat guanyant els seus últims 3 partits. Tot i tancar el 2018 amb 2 duels seguits al municipal de Can Uriac, el tècnic Quico Díaz mira més enllà per ressaltar la importància d'aquestes dues jornades.
Esta semana y la que viene son dos equipos de nuestra liga y luego nos vamos las dos próximas, que es Bañolas fuera y Vilasar fuera, ¿no? Y tenemos que intentar en estos próximos partidos, que son dos partidos seguidos en casa y dos fuera, intentar sacar los máximos posibles puntos, sobre todo en casa, para luego salir con tranquilidad e ir el último partido de la primera vuelta a Bañolas y el primero de la segunda, pues con ese colchoncito de puntos que nos permitirá pues afrontar luego la segunda vuelta con mucha más tranquilidad.
Com en el cas del Centre d'Esport Sabadell, per cert, el Sabadell Nord també organitza aquest cap de setmana una campanya de recollida d'aliments i de joguines amb la col·laboració del Rebost Solidari.
En categoria formativa, el Mercantil també torna a la competició a Lliga Nacional Juvenil. Els de Carlos López reben el municipal de Raona Marinals, el cué de la categoria, el Mollet.
El juvenil mercantilista s'ha reforçat aquesta setmana amb la incorporació del migcampista Jordi Castaño, procedent del Manresa de Preferent. Tot i aquest fitxatge, el duel de demà estarà condicionat per la baixa del capità Iván Caballero i dos dels pilars fonamentals de l'equip que apunta el mateix Carlos López.
La mala sort que tenim per Mollet és que tenim l'Aiman sancionat, el Joan sancionat, i clar, al final són dos peces importantíssimes, i bueno, haurem de mirar de recuperar lesionats i si no, doncs tenim un juvenil B magnífic i posarem jugadors del juvenil B. Però sí que és veritat que llestimosament el partit és superimportant i no el podrem afrontar amb tots els jugadors disponibles com ens agradaria, però bueno, al final som el Mercantil i juguem a casa i segurament doncs intentarem sortir amb els 3 punts i ho aconseguirem.
El duel entre el Mercantil i el Mollet començarà demà a les 4 de la tarda al municipal de Raona Marinals.
El quart dia de competició del Mundial de Piscina Curta que s'està celebrant a Hangzhou, a la Xina, no ha deixat més finals per als representants del Club Natació Sabadell. Catalina Curró s'ha quedat lluny dels 8 millors temps a les sèries dels 400 lliures.
De fet, Curró ha nedat en un dels dos carrils exteriors de l'última sèrie i ha aturat el cronòmetre en un temps de 4:11:40, a gairebé 6 segons del registre amb el qual arribava a la Xina i finalitzava també en 22a posició. Recordem que la Balears ja va ser setena a la final dels 400 estils, la seva prova predilecta, i demà nedarà per últim cop en aquest Mundial. Seran els 200 estils, on també està previst que debuti Marina García després de la intervenció de fa una setmana per haver-se empassat un os de pollastre. Demà també tancarà la seva participació a la Xina el tercer representant del club, Marc Sánchez, que saltarà a la piscina per disputar l'última sèrie dels 400 estils.
No sortim de l'aigua perquè l'equip masculí de Waterpolo del Natació Sabadell es juga abans del Nadal el seu bitllet per la Copa del Rei. Els de Quim Colet han d'acabar l'any entre els 8 primers classificats si volen ser a Mataró mitjans de febrer.
I 8a precisament és la posició que ocupen ara mateix. El club s'ha d'enfrontar en qüestió de 8 dies als dos rivals que té just per sota a la Lliga Premat, el Navarra, i el rival de demà a les 6 de la tarda a Terres Canàries, l'Echeide. En condicions normals, Colet creu que el seu equip, que només ha guanyat 2 partits en 9 jornades, hauria d'estar present a la Copa.
Si l'equip està tot al 100%, doncs, i no hi ha cap situació extra, vull dir, estranya, a l'equip, si no baixa el pistó, evidentment, ha de demostrar la seva vàlua, i amb el Navarra exactament el mateix. Vull dir, són dos partits que en unes altres circumstàncies segurament et diria, bueno, pues, sí, està molt bé, inclús a l'equip segurament a lo millor les revolucions les podria baixar una miqueta o no, inconscientment, eh? no perquè l'entrenador els hi digui o ho prepari, però amb les nostres circumstàncies hem de treballar.
D'altra banda, 7 waterpolistes del club estan concentrades des d'ahir a les Palmes de Gran Canària per disputar 2 partits de Lliga Mundial contra Grècia demà dissabte i dimarts contra Rússia. Són Maika García, Mati Ortiz, Laura Ester, Ani Espar, Bea Ortiz, Judit Forca i Paula Leiton.
I un últim apunt, el Sant Esteve Palautordera posa a prova demà la millor experimentada per l'OAR gràcies a la primera nacional d'handbol. Els vertiblancs visiten la pista del penúltim classificat amb la moral pels núvols després dels bons resultats de les últimes jornades contra rivals de la part alta.
Recordem que l'OAR ve d'empatar el carrer Boccaccio contra el líder i de guanyar el Mataró. A més, els graciencs també van guanyar la pista de la Roca. Això ha fet que els verdiblancs s'hagin situat setens, molt a prop de caçar el tren de la part alta. El tècnic Gerard Gomis és conscient que davant d'equips com el Sant Esteve Palautordera no poden fallar.
Són dos partits que s'han de treure, i que no hi ha excusa, s'han de guanyar. Tots els resultats trets aquestes 3 setmanes passades, si ara mateix no es culminen, no servirà de res, perquè la part positiva de treure punts contra els de dalt significa que si tu fas la teva feina, que és guanyar els que a priori estan per sota teu, tu trauràs més punts que la resta. Si guanyes contra els de dalt però perds contra els de baix, al final et quedes igual. Per tant, una mica aquestes 2 setmanes que venen ara han de ser, diguem, la gran confirmació de tot el que s'ha estat treballant aquest mes passat.
A les 6 de la tarda de demà arrenca aquest Sant Esteve Palautordera o Arc Gràcia Sabadell.
Menys d'un Un minut per dos quarts d'avui, tanquem el Notícies Vespre d'aquest divendres 14 de desembre. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, i també podeu seguir l'actualitat a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram. Tornem amb més informació a la 94.6 dilluns a partir de les 9 del matí. Però ara no marxeu perquè segueix la programació Ràdio Sabadell. A les 8 arriba el Quimèric i a les 9 el Xocolata Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.